Radio Astel.
Todas las semanas bucea con nosotros.
Bon dia Catalunya, bon dia Andorra, comencem a tota costa.
Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig. A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
A tota costa.
Què tal, amics? Bon dia. Benvinguts amb una nova edició. Això és A tota costa, l'edició 580 d'avui dissabte 14 de juliol de 2012. Com sempre, us proposem un recorregut subaquàtic des d'ara mateix i fins les 11 en punt del matí en aquesta sintonia de Ràdio Estel Catalunya. De qui parlem avui? Ara mateix us ho expliquem. Protagonistes que configuren l'atenció informativa d'aquesta edició de Tota Costa, protagonistes que ens acosta la nostra companya, Sara Cruz, bon dia.
Bon dia, Miquel.
De què parlem avui?
Doncs avui començarem parlant d'un interessant suplement d'estiu de la revista Buceadores, en què s'hi recullen els millors pecis, tant nacionals com internacionals, que els amants del submarinisme haurien d'explorar almenys una vegada a la vida. Ens les explicarà la directora d'aquesta revista, la Ingrid Riera. Com cada dissabte repassarem el temps que ens espera de cara al cap de setmana, també les temperatures de l'aigua, i avui també volem parlar d'una interessant iniciativa que vol dur a terme l'associació Mundo del Silencio. Es tracta d'un parc submarí que se situarà a la zona sud de l'illa de Tenerife i que durà el nom de Jacques Cousteau, en honor al comandant que, recordem, enguany fa 15 anys que va morir. Sabrem com es durà a terme de la mà del president de l'associació Mundo del Silencio, que és el José María Rodríguez. I avui també volem fer una petita escapada al Cap de Creus per allotjar-nos a l'hotel Cala Jònculs per descobrir els fons submarins d'una de les zones més boniques de Catalunya, de la mà del centre Eurodivers, que es troba al mateix hotel. El coneixerem de la mà de l'Anna Claver. I com que el proper dilluns és la Mare de Déu del Carme, Miquel, la patrona dels mariners, i podríem dir que de tots els amants de la mar, repassarem aquesta festivitat amb el nostre amic, l'historiador Joan Pallarès, que ens n'explicarà el seu origen.
Gràcies, Sara. Doncs aquestes són les temàtiques que us proposem en aquesta sintonia a partir d'ara mateix. Abans, però, les salutacions ben cordials de tot l'equip del programa, del Jordi Carretero, de la Sara Cruz i de qui us parla, Miquel Mercadal. Molt bon dia. Benvinguts. Comencem.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic, informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Diu, oiga, diu, és l'embajada de Laos. Diu, sí, senyor. Diu, pues dime un frigo, sisplau. Diu, no va poder ser. Diu, per què? Diu, perquè estan repartidos entre els parcs aquàtics. Diu, i si voy a Quadiver Platja d'Aro i no està el que me gusta? Diu, tranquilo, Tito, te regalo una entrada per al Waterworld Lloret de Mar i arreglado. Diu, i al revés? Diu, també, home, també.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Descobreix el món submarí, a tota costa.
I'll keep working my way back to you.
Molt bé, doncs primer punt informatiu d'aquesta edició de Tota Costa. Un cop d'ull als companys de la premsa escrita, els companys de la revista Buceadores, perquè tenim un extra de submarinisme, extra buceo, molt interessant, en el que segurament tots vosaltres traureu moltes idees. Bàsicament, atenció als amants del submarinisme amb pecis, perquè realment doncs, és una alternativa molt important la que ens ofereix aquest extra del buceo. Volem saber més, en volem saber més dades, i ho fem, com sempre, saludant a la nostra bona amiga directora d'aquesta revista Buceadores, Ingrid Riera. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Benvinguda. Felicitats per aquest extra, perquè realment molt complert. Os lo habéis currado, que diuen.
Sí, la veritat que ha quedat molt maco. Estem molt contents perquè les fotografies han quedat molt bé, la maquetació ens agrada molt i crec que, com deies, aportarà molta informació per al bussejador que li agradin els pecis.
Mm-hmm. Bàsicament sí. Aquest és el concepte, no? I l'objectiu, oferir una eina en els amants dels pecis, bàsicament, doncs perquè disfrutin aquest estiu, no? Aquest període de vacances.
Exacte, exacte. I, a més, doncs, està estructurat bastant, trobo que bastant bé, perquè hi ha una part, doncs, per material tècnic, el material que has de portar per la seguretat i tal, després hi ha una altra part, una guia pràctica, diguéssim, no? I després estan estructurats, sobretot els pecis, entre internacionals, els més importants, a part d'un homenatge, petit homenatge que li hem fet al Titanic, sí. Perquè és el centenari, però a part d'això, doncs, els internacionals que ens ha semblat més importants, més interessants, i després els nacionals, que també doncs, hem intentat recollir els que ens semblaven més emblemàtics i crec que ha sortit una cosa maca. Sí.
Ja teniu en el vostre quiosc aquest extra, el buceo, en el que els pecis són protagonistes fonamentals, indiscutibles. Si parlem internacionalment parlant, no, Ingrid, hi han diferents pecis en el món, a diferents països, però quins serien els més significatius, els més visitats?
Ai, aquesta pregunta és difícil. Bueno, hi ha un que em sembla a mi que és molt conegut per tothom, perquè bueno, a més el va descobrir el Cousteau, i seria pues, el Tisle Gorn, no? El sí. Mar Roig. Aquest sembla... És com un mite de... Nosaltres hem posat el mito, no? Perquè, esclar, hi ha tota una història, és un peci molt interessant, molt gran, que es pot visitar durant estona, aquestes motos, aquests cotxes, aquestes bombes, jo què sé, clar. Tota la història d'aquest... la veritat és que és fascinant, no? Que sobretot quan penses... El primer que ho hauria trobat, que era l'equip de Cousteau, no? Es devien sí. quedar, no sé, m'imagino que no s'ho devien creure, el que estàvem veient, molt perquè cabadats. Està intacte.
Mm-hmm. Efectivament, clar. Perquè... I, a més, crec que es conserva bastant bé, no?
Sí, però imagina't... Clar, és el que penses. Penses, bueno, el va descobrir, no sé, ara, no sé quan, fa 30, 40 anys, 40, com a mínim.
Sí, sí.
I, clar, imagina't, després de tots els capbussadors que han passat per allà, i està com està, imagina't com estava.
Mm-hmm. Sí, sí,
que és això, que et quedes una mica buf, no? Després, per exemple, doncs, què diríem? Diríem, doncs, no sé, els de Santiago de Cuba, per exemple, també són uns pecis que tenen algun punt també, perquè és la flota espanyola, no?, que estan allà i que hi ha alguns que estan inclús una mica en superfície. Hi ha tota una història una mica emocional, per entendre'ns també, en aquests pecis. Això parla quan parlem, per exemple, bueno, com no parlar dels pecis de truc, no?,
sí, també.
doncs és un lloc emblemàtic. No sé,
home, realment, el submarinisme amb pecis hi ha diferents components, no? Un emocional, no? Perquè un es trasllada en el moment doncs, que realment aquest peci va naufragar, en molts casos doncs, va naufragar per impactes de guerra, amb una
Exacte.
Guerra van morir moltes persones, hi ha una connotació emotiva i alhora també històrica, no? Certament les persones que tenen passió per fer submarinisme amb pecis és curiós perquè també tenen passió per la història en moltes ocasions.
Clar, és que una cosa va de la mà de l'altra, o sigui, quasi encara ho disfrutes més, si saps la història, sí. encara t'ho passes millor, perquè és clar, vas veient i vas, ostres, això que va passar, fixa't aquí, clar, és més... a part del fet del pes en si, de la vida que realment doncs sol tenir més que a altres llocs, no? Perquè és clar, els peixos es poden refugiar i la vida creix i bentònic i tot el que tu vulguis, no? Però hi ha tota aquesta component, com tu dius, emocional i d'imaginació d'ostres, com ho hauran viscut tot això, no? Mentre estàs explorant tu a un peci, doncs, tranquil·lament, no? Per entendre'ns.
Realment, sí. Si un coneix la història prèviament a la immersió és molt millor, perquè s'entén molt millor el peci.
La veritat és que sí. I es disfruta també. Es disfruta també, per una altra banda, hem intentat també doncs, explicar doncs, quin és el recorregut millor, com ho has de fer per disfrutar-ho més bé, no? Després, per exemple, els espanyols que hem posat, doncs, bueno, vull dir, els nacionals, no? Doncs també hi ha un punt de donar-li un briefing al lector perquè de seguida doncs digui, pues mira, això és el que m'interessa més, si fa fotos doncs que sàpiga si té que fer fotos del castell de proa, o m'entens? O si és l'hèlix que és millor, que val la pena que se'n vagi avall ràpidament, el que sigui, no? També és un punt interessant perquè no hem d'oblidar mai que, bueno, almenys és el que creiem nosaltres, és un punt molt fotogènic també el peci, vull dir que també té aquest altre aspecte que és interessant, no? Perquè de seguida, doncs, qualsevol concreció, qualsevol peix que trobes, rascassi el que sigui, l'il·lumines bé i et crea també tot un ambient interessant, que és important pels fotògrafs, també, això.
I a nivell nacional, Ingrid, quins destacaries? N'heu posat alguns a Gran Canària, Tarifa, Almeria, Menorca...
A veure, els de Gran Canària a mi m'agraden especialment i a més estan en perill d'extinció, que diríem, perquè estan construint en allà i és una pena doncs, que es perdin aquests pecis, la veritat. A l'Arona, per exemple, que hi ha una foto meravellosa a la revista, és un peci poètic. Ja t'ho dic, vull dir que per mi és poètic. Després, per exemple, doncs, no sé, el Don Pedro, que és un peci recent, també, que dius, ostres, dius, és un peci tan gran i tan imponent, no?, que dius, uau, a més en aquest es va fer tota una feinada de netejar-lo per poder-lo deixar sota el fons, vull dir, hi ha tota una història. Després hi ha les peces que els hi tens carinyo, doncs perquè poder són, com que són catalans, doncs són com els que més anem, doncs jo què sé, doncs al Boreas, sí. Per exemple, és un peci doncs, que... Bueno, que no sé, que li tens carinyo, la veritat.
Perquè i després en el submarinisme en pecis, et volia preguntar, és molt important, això ho hem contrastat amb diferents submarinistes, no? Que diuen, home, s'ha de començar per pecis, per exemple, com el Boreas, és un peci d'unes dimensions limitades, o sigui, i anar fent pecis cada cop més grans o potser a més profunditat, no? Però sí que és cert doncs, que sempre és bo començar per pecis, podríem dir, entre cometes, senzills, immersions senzilles, no?
Sí, perquè és que s'ha de tenir en compte, també ja també ho hem intentat posar en la revista una mica en evidència amb el tema de la part tècnica i pràctica, que és un tipus d'immersió, si hi ha corrent, per exemple, que pot haver-ne, que pot tenir alguns, entre cometes, perills, no? O sigui, no... Clar, un peci, doncs, si no el coneixes bé, doncs, i vas sol, doncs, ni se t'ocorreixi ficar-te per on no saps per on sortiràs, saps? Vull dir que hi ha tot un punt, també, d'anar creixent, com dius tu, bueno, doncs fer un peci més petit, amb una profunditat controlada, amb gent que el conegui, sobretot, i, bueno, i amb unes certes precaucions, perquè, és clar, de seguida que et penja alguna cosa, que se't pot quedar enganxada, que et pots posar nerviós, saps? Vull dir, aquestes cosetes s'han de vigilar perquè no és el mateix que fer una immersió amb aigües blaves, que mira, vas bastant tranquil, no? Aquí tens un ferros o coses que poden sorprendre. A més, el peci també pot haver variat, perquè, és clar, hi ha les turmentes, les coses no es queden... A lo millor vas anar l'any passat, però a lo millor aquest any, doncs, jo què sé, està en un lloc que es mou o el que sigui. Sempre precaució. Precaució amb un peci perquè és un element que no controlem.
Efectivament. I aquestes immersions han de ser progressives, de manera doncs, que inicialment s'han de fer pecis senzills, perquè probablement si ens compliquem molt la vida mai més en tornarem a fer un, perquè ens podem espantar i podem tenir sensacions doncs, no massa bones. Sentit comú, progressivament doncs, anem pujant doncs, esglaons, que el món dels pecis és apassionant, verdaderament apassionant, però que s'ha de fer doncs, com sempre, amb molt de sentit comú.
Sí, i sempre jo penso que si vas acompanyat de gent que coneix que és la zona, que està allà, que coneix com està, és una garantia. Vull dir, això de tirar-te allà en plan, ala, me'n vaig sol, no, trobo que no, que és millor que no.
Alguna, més, alguna cosa més a apuntar, Ingrid, que vols destacar d'aquest extra de buceo?
Pues bueno, no, que a veure, que el comprin i que l'utilitzin molt, que això és el que ens agrada.
Una bona eina per als amics que tenen passió o potser curiositat per fer submarinisme amb pecis del nostre país i també a nivell internacional, que també n'hi ha uns espectaculars, però aquí a casa nostra també tenim uns doncs, realment molt interessants. Ingrid Riera, felicitats per aquesta feina, molt ben feta.
Moltes gràcies.
Gràcies. Un petó
a tots.
Gràcies.
Adéu.
Fem una petita pausa, de seguida anem a saber el temps, eh? Potser molts de vosaltres aneu a fer immersió en pecis aquest cap de setmana aquí a Catalunya. Doncs ara mateix la Sara us dirà quin temps trobareu.
Submergeix-te amb Miquel Mercadal al fantàstic món del submarinisme. A tota costa, el programa més aquàtic de la ràdio actual.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot. Immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Quan paisatge i bons sabors es donen la mà, saps que et trobes al lloc adequat. Restaurant Pú de Can Manel, cuina marinera amb remors a platja i mediterrani. 140 anys vestint la barceloneta dels gustos més mariners de Barcelona. Tasta el mediterrani al restaurant Pú de Can Manel, passeig Joan de Borbó 60-61. Reserves al 93 221 50 13. Més informació a pudecanmanel.com.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els hi ofereix el temps.
Anem a repassar el temps que ens espera per aquest cap de setmana. Avui ens creurà un sistema frontal. Durant el matí d'avui els núvols taparan bona part del país, si bé a la tarda marxaran i donaran pas a una tarda assolellada. Al Pirineu cauran ruixats sobretot al gironí. Demà diumenge tindrem un temps més plàcid de sol i de pocs núvols. Potser la tarda caurà algun ruixat al Pirineu. Les temperatures baixaran lleugerament, sobretot a la Catalunya central i Barcelona, mentre que pujaran entre 2 i 4 graus a Girona. Durant el matí el vent serà molt fluix, en canvi a partir de la tarda el component sud es reforçarà arreu del país. Serà entre moderat i fort a les cotes altes del Pirineu, muntanyes de l'interior i litoral nord de Barcelona i gran part de les comarques de Girona. Atenció perquè els cops forts de vent poden superar els 60 km per hora. Anem a repassar l'estat de la mar, a la Costa Brava, Costa Central també, marejol, mentre que a la Costa Daurada, mar arrissada. Acabem amb les temperatures de l'aigua del mar de nord a sud a diferents punts de la costa catalana i mediterrània. Atenció, que ja podem dir que es continuen força altes. Estartit 26 graus, Badalona i Barcelona 24, Tarragona i Mallorca 23 i València i Alacant 22.
La revista Buceadores, la revista dels submarinistes, els ha ofert el temps.
A tota costa.
Bueno, pues volvemos de esa previsión meteorológica. La semana pasada recordaréis, si escuchasteis el programa, si nos acompañasteis, que gran parte de este espacio lo dedicamos a las Islas Canarias. Bueno, pues nuestra siguiente entrevista, nuestro siguiente protagonista también se sitúa en Tenerife, en concreto, el sur de Tenerife, una isla fantástica. Si tenéis ocasión de bucear en sus aguas, no os lo perdáis porque desde luego tiene puntos muy, muy interesantes. Y hoy queremos hablaros también de una iniciativa igualmente interesante, Sara.
Pues así es, Miquel. La Asociación Mundo del Silencio, formada en el año 1997 por un grupo de amantes del buceo, ha propuesto la creación del Parque Submarino Tenerife Sur Jacques Yves Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la comarca. El objetivo es consolidar y concienciar de la importancia del medio marino y a la vez fomentar también una actividad de interés turístico. Los fondos de Adeje y Arona, en el sur de Tenerife, es donde se ubicará el parque, son únicos en el planeta por su roca basáltica, que forma estructuras espectaculares. Además, al ser una zona con poco plancton, se trata de un agua cristalina con una gran variedad de especies, tanto del Atlántico tropical como del Mediterráneo. Cabe decir que el Parque Submarino Jacques Yves Cousteau se presentará próximamente en el Ayuntamiento de Arona.
Bueno, pues iniciativas, desde luego, que no harán más que divulgar y incentivar el turismo de la zona. Turismo responsable, turismo ecológico y, en consecuencia, turismo amante del buceo. Hoy queremos analizar esta propuesta y lo hacemos saludando esta mañana de sábado a José María Rodríguez, es presidente, efectivamente, de esta Asociación Mundo del Silencio. José María, bienvenido.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Bueno, cuéntanos, José María, ¿cómo nace esa iniciativa? Sara nos daba algunos datos, pero seguramente tú, como presidente de la Asociación Mundo del Silencio, nos ampliarás esta información. ¿Cómo nace esta iniciativa?
Bueno, nosotros desde el año que nacimos, en el año 97, pues hemos estado siempre realizando actividades vinculadas al medio ambiente marino, tanto de promoción como de protección, ¿no? Quizá de lo más conocido, pues una persona muy conocida de vosotros, puesto que es vecino de vuestra zona, David Mec, que colaboró con nosotros en las travesías de Anado, de La Gomera a Tenerife y de Tenerife a Las Palmas. Estos fueron dos eventos hace unos años. Y hemos seguido más o menos en la línea y ahora mismo pues estamos trabajando en un proyecto muy complejo, que es la creación del Parque Submarino Jacques Cousteau. Hace cuestión de 6 meses hemos tenido aquí a uno de los hijos de Cousteau, a Pierre,
sí.
Y rodando unos vídeos para una película que tiene él a nivel mundial, de los calderones de la zona, y nada, le planteamos la idea que teníamos y se ha mostrado encantado de colaborar con nosotros, y de ahí un poco pues también la doble vertiente, el apoyo de él por lo de su padre, y por nuestra parte pues nos llamamos Mundo del Silencio en homenaje a Cousteau, precisamente.
Precisamente el pasado 25 de junio, Sara, se hizo un homenaje también, ¿no?
Así se conmemoró el 15 aniversario del fallecimiento de Jacques Yves Cousteau. Y bueno, el pasado 25 de junio colocasteis una corona de laurel en un monolito homenaje al científico francés que revolucionó el mundo del buceo. La escultura se ubica a 42 metros de profundidad en la zona de Palmar, ¿así es?
Palmar se llama, exactamente.
Sí, uh-huh. Efectivamente.
Pues sí, es cierto, la asociación nació en el año 97 justo a raíz del fallecimiento del comandante Cousteau, y el primer homenaje que se le hizo en el mundo una vez fallecido pues fue el que hicimos nosotros, que fue la colocación de ese delfín con una placa recuerdo, y ahora lo que hicimos a los 15 años pues fue un poco recordarle colocándole haciendo un pequeño evento y colocándole una corona de laurel y, en fin, unas publicaciones en la prensa en su recuerdo.
Realmente, Cousteau viajó por todo el mundo. Pero es curioso, ¿no? Pero en muchas ocasiones, cuando se habla de diferentes puntos de buceo del mundo, se dice, bueno, aquí Cousteau dijo que era el acuario del mundo, dijo que era uno de los mejores lugares del mundo, incluso el mejor lugar del mundo para bucear. Te quiero preguntar si tenéis constancia de la opinión que tenía Cousteau sobre las Islas Canarias en general.
Pues él lo que más conocía era precisamente la zona sur de Tenerife, aunque estuvo por otras zonas, pero nosotros obviamente en aquella época pues no teníamos, no estábamos por aquí todavía, pero sí lo que nos ha transmitido su hijo, pues le encantaban estas aguas, son unas aguas muy especiales, como decíais muy bien, es una zona de muy poco plancton, entonces la claridad de los fondos es espectacular, luego el tiempo también ayuda, en general todo el año se puede practicar el buceo, son contadísimos los días que no puedes hacer inmersión, y el estado de la mar por lo general es muy bueno. Entonces es una zona, pues los fondos son espectaculares, la vida es muy rica, vamos, tanto de pequeños animales, pues como zonas de paso de rorcuales, en fin, hay una colonia de calderones permanente, es una zona muy, muy, muy prolífica y muy variada en cuanto a especies y a fondos.
Quien ha tenido ocasión de bucear en esa zona, en fin, se da cuenta de la presencia de roca basáltica, esas estructuras realmente espectaculares, algo similar como a algún imagen solar, ¿no? Lunar, en fin, son realmente imágenes muy, muy particulares las de vuestros fondos.
Tenemos, sí, la formación de esa roca es precisamente de la formación volcánica de las islas. Entonces tenemos estructuras muy peculiares, tanto de paredes, de columnas, bueno, es que los puntos de buceo reciben nombres muy curiosos, como es la catedral, como es la cueva de Neptuno, como es los arcos, hay multitud de nombres que se refieren precisamente a la estructura que tiene, y ese es parte del encanto. Luego es, una vez que está poblado de vegetación y peces, pues la verdad que se hace algo espectacular para verlo.
José María, ¿en qué punto está más o menos este proyecto del parque submarino?
El parque submarino, lo que es el proyecto, lo tenemos prácticamente elaborado. Lo que pasa es que es muy complejo y vamos haciéndolo por fases, y ahora lo que estamos trabajando es ya en la colocación de boyas que sirvan de balizamiento y fondeo para los puntos más conocidos, tanto en Arona como en Adeje. La idea es que tengan una doble función. De una parte, facilitar el acceso de los buceadores a esos puntos más significativos, las inmersiones más llamativas y más curiosas. Por otra parte, hacerlas más seguras en cuanto a que tienen una señalización marcada y perfectamente balizada. Y con la que se pueden, por supuesto, amarrar los barcos. Y por otra parte, pues proteger esos espacios, dado que alrededor de las boyas se genera un espacio de protección que impide pues temas de actividad extractiva, y evitamos también el lanzamiento de anclas a los fondos, que todos sabemos que los daños que ocasionan si eso se hace en la misma zona y de manera reiterada.
Uh-huh. Del 1 al 10, ¿qué puntuación le darías a la vida marina que existe en esta zona que queréis crear este proyecto?
Hombre, yo es que soy muy parte interesada y muy interesada, ¿no? Uh-huh. Entonces no soy para nada imparcial.
Te pedimos objetividad, ¿eh? No, tú sabes que hay zonas, pero... si hablamos de vida marina, hay zonas en Canarias que están muy castigadas, como en otros lugares, ¿no? Pero en esta zona específicamente.
Sí, quizás sí, hay zonas castigadas, pero en cuanto al tema del buceo, se compensa una cosa con la otra, ¿no? A lo mejor hay zonas que la vida pues es reducida, quizá por las, a lo mejor es zona de más corriente o alguna cosa de estas, pero se compensa con la estructura volcánica. Entonces, si no ves una cosa, ves la otra. Entonces, es difícil valorarla a poco. Yo, para mí, siendo muy muy parcial, muy parcial, le doy un 10, vamos, como una catedral a todo.
Bueno, pues nada, habrá que ir, ¿eh? Habrá que ir a visitarlo. En cualquier caso, sí que hay que decir la importancia que tiene el buceo para la zona, ¿no? Zonas específicas.
Enorme, porque ya no es solamente la actividad del buceo, sino que esa gente vive, o sea, reside ahí, se traslada, come, duerme, o sea, genera un movimiento inmenso.
Efectivamente, ¿no? Y Canarias, una vez más, se da cuenta de ese potencial que tiene bajo sus aguas y explota a nivel turístico. Que no se le vaya de las manos, ¿no? Quiero decir con eso que también haya ese equilibrio entre la explotación turística y el sentido más ecológico de medio ambiente y, sobre todo, preservar los fondos marinos, ¿no? El equilibrio es un poco complicado, ¿no?
Bueno, en eso estamos. Es que nuestra asociación es una asociación sin ánimo de lucro. No tenemos ningún interés económico, ni lo hemos tenido nunca. Entonces, lo que nosotros hacemos es labores que faciliten, pero a la vez que protejan. Y la idea de la creación del parque, lo mismo que lo que estamos empezando por el balizamiento, el balizamiento lo llevará a cabo el Ayuntamiento de Arona. Nosotros estamos elaborando el proyecto y el estudio de todo lo que conlleva, pero la idea es esa precisamente, que se haga, que se pueda visitar, que se pueda comercializar la parte turística, pero al mismo tiempo que esté garantizado la protección de los fondos, o sea, y de los fondos y en su conjunto del medio ambiente marino, o sea, eso es fundamental y básico.
Imagino que los centros de buceo de la zona, aplaudiendo, ¿no?, reciben esta iniciativa.
Hombre, por supuesto, hablamos mucho con ellos y ellos están encantados todo porque, vamos, entre otras cosas se les facilitará muchísimo su labor, está clarísimo.
Sí, sí. Bueno, pues aquí lo tenéis, ¿eh? La creación de ese parque submarino Sur Jacques Cousteau, que prevé destacar los 10 mejores puntos de buceo de la zona, ¿eh?, de esa zona que hemos hablado hoy. José María Rodríguez es presidente de la Asociación Mundo del Silencio, asociación que ha iniciado ese proyecto. Desde luego un proyecto muy interesante. Ojalá que muchos ayuntamientos, muchas zonas tomaran nota por el bien del buceo, por el bien del turismo vinculado con ese sector del buceo. José María, felicidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias y muy buenos días.
A tota costa, presenta Miquel Mercadal.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine i descobreix la realitat que et proposa la ciutat de vacances Cala Montjoi. Ens ocupem de tot, immillorables immersions, allotjament, pensió completa, activitats esportives, miniclub pels més petits, espectacles nocturns i tenim molt més. Discoteca, caiacs, animació... Tindràs temps de fer-ho tot? Vine a Cala Montjoi. Més informació a www.montjoi.com. Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava. I ara també ens pots trobar al Facebook. Fes-te amic i informa't de les novetats i notícies a facebook.com/Cala Montjoi.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
El saben aquel que diu que era un tío que vivía con un pato y un cerdo y le digo al pato, diu, va, arreglate que hoy te llevo al parque Aquatic Waterworld de Lloret de Mar. Diu, ¿cuá? Diu, coño, diu, al Waterworld. Diu, con la entrada que me regalan, mañana te llevo a ti al Aquadiver. Y diu al cerdo, ¡ay! Diu, hoy no, he dicho que mañana, coño.
Hola, mi nombre es Pepe Navarro.
Soy Alberto Vázquez Figueroa.
Hola, soy la Susana Griso.
This is Jean-Michel Cousteau.
Hola, soy la Judy Mascó.
Tots ells practiquen el busseig. I tu, a què esperes?
Just the way she smiles and says hello, I can't help but let my feelings show. I'll hold her hand and tell her things I know she wants to know.
Molt bé, doncs més temes en aquesta edició de A Tota Costa. Us dèiem a la nostra sumària, en el nostre abans de temes. Avui aniríem fins a la localitat de Roses per fer submarinisme en aquesta zona. Una zona específica en la que certament doncs, hi ha una indústria del món del busseig molt important. És la conseqüència de tenir punts importants, punts d'interès sota l'aigua. Bé, avui volem tenir la base amb un hotel, el Cala Jònculs. És un hotel específicament pensat també per que tots aquells submarinistes doncs, gaudeixin, disfrutin, no només de les seves instal·lacions, que també, sinó també de les immersions que mitjançant el centre del hotel Cala Jònculs, Eurodivers, doncs ens proposen. Avui en parlem, de seguida parlarem amb una membre de l'equip de Cala Jònculs, amb l'Anna Clavé. Abans, més dades sobre aquest hotel, Cala Jònculs, ara.
Doncs com els seus mateixos responsables diuen, Miquel, Cala Jònculs és un indret on perdre-s'hi. Es tracta d'un hotel-restaurant amb encant, situat a la reserva natural del Cap de Creus, entre Roses i Cadaqués, per tant, rodejat de naturalesa i de platges increïbles. Compta amb una suite i també diversos bungalows envoltats de jardins i d'oliveres. Pel que fa al seu restaurant, disposa de tres terrasses amb vistes a aquests jardins, al mar també i a la platja. S'hi pot degustar la millor gastronomia mediterrània casolana i en un ambient íntim i romàntic. A part de tot això, com dèiem, Cala Joncols compta amb diversos serveis d'oci, entre els que en destaca sobretot el submarinisme al centre Eurodivers, des d'on s'hi poden realitzar les millors immersions del Cap de Creus, també snorkeling, rutes en caia, senderisme, així com itineraris guiats i excursions amb mountain bike, entre molts d'altres.
Doncs allà ens espera l'Anna Clavé. Anna, com estàs? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, Anna? Tu vius amb un paradís, eh? Ens deia
sí.
La Sara. Això és un privilegi, eh?
La veritat és que sí, no ens podem queixar.
És un indret realment doncs, extraordinari. Bàsicament també, clar, l'hotel està molt pensat per submarinistes, però evidentment no s'exclouen les persones que no practiquen aquesta activitat, no?
Evidentment. O sigui, per tothom aquell... Tothom que té ganes de desconnectar, que té ganes de gaudir d'una platja increïble i d'unes muntanyes extraordinàries, doncs venir-se a perdre's per aquí és una gran opció.
I tant que sí. Cala Joncols, es troba a la carretera vella de Roses a Cadaqués, en aquesta localitat de Roses. De seguida us informem del seu número de telèfon per reserves, també de la seva plana web. Però, evidentment també, i donat que aquest programa és de submarinisme i parlem d'immersió, parlem d'activitats subaquàtiques, anem a parlar també del tractament que hi doneu vosaltres en aquest esport des de Cala Joncols, Anna. I doneu realment molta importància, no?
Sí, la veritat és que sí.
Bé,
la veritat és que el tema del submarinisme, doncs aquí és un 60% d'importància que donem.
Sí.
O un 60-70, potser.
Mitjançant el centre Eurodivers, que és un centre que em dedica, que està ben bé també a les instal·lacions de l'hotel Cala Joncols.
Sí, sí, dins ben bé. Té la seva escola està ben bé al costat de la recepció.
Sí. El que vol, darrerament, i fan molta incidència els submarinistes, Anna, és la comoditat, no? El no haver de traslladar material amunt, avall. Vosaltres, en aquest sentit, faciliteu molt doncs, aquesta gestió i, sobretot, feu que anar a fer immersió des del vostre hotel Cala Joncols és realment doncs, un plaer, no?
Exacte. Sí, és una mica despreocupar-te de tot. Des d'aquí, doncs, tens per tothom aquell que no té material i de més, aquí ho pot aconseguir, i oblidar-se doncs, del que em comentaves, d'haver de portar sempre a sobre tot el que és el material, que no és cosa fàcil, ni lleugera.
I tant que no. Lleugera, evidentment, doncs, no ho és. Hem de dir doncs, que aquest hotel està a primeríssima línia de mar, ben bé al front de la platja, per tant, doncs, el recorregut doncs, que s'ha de fer fins a l'embarcació és realment molt curt, no?
Sí, estaríem parlant de 50 metres.
Per tant, doncs, una comoditat absoluta.
Anna, quines són les immersions més destacables que realitzeu des del centre Eurodivers?
Doncs des d'aquí, des d'Eurodivers, tenim 17 punts en els que anem a fer inversions.
Sí.
I, bueno, destacables, et podria dir que les 17. És difícil excloure alguna, però així que la gent ens comenti i que traguin molt bones opinions, doncs parlaríem de la Trona. Després, Cap Norfeu, també seria un dels punts extraordinaris. La piscina, que la tenim molt, molt a prop, o sigui, parlaríem 10 minuts amb vaixell, i és un lloc formidable. O sigui que, en principi, dels 17 és difícil de dir-te aquí no t'aconsellaria anar.
Ja, però sí que és, bàsicament doncs, aquesta immersió de Cap Norfeu segurament és una de les més populars, no? Les que tot submarinista que ve a Cala Joncols doncs, segurament vol fer, no? En qualsevol cas, sempre hi ha immersions per tots els nivells.
Sí. Per això no hi ha cap problema. Sí, això, sempre s'adapta doncs... a la immersió depenent de les condicions climàtiques, parlant de la tramuntana, i després depenent del tipus de clientela que tinguem en cada immersió i dels nivells de les diferents titulacions que tinguin. Adaptem la immersió.
I com funcionen aquestes immersions, Anna? Suposo que feu sortides durant tot el dia, matí, tarda...
Doncs tenim dues immersions fixes cada dia, una al matí a les 10 del matí i l'altra a les 4 de la tarda. En funció, si hi ha molts submarinistes, es poden... en realitzaríem dues sortides al matí i dues a la tarda.
Doncs aquesta és la opció, aquest és el producte de Cala Jòncols. Repetim, es troben a la carretera Vella de Roses, a Cadaqués, en aquesta localitat de Roses. El telèfon d'informació, telèfon de reserves, 972-253-970. 972-253-970. La plana web calajoncols.com. calajoncols.com. Evidentment, també imagino, Anna, que feu paquets, no?, en el que tot està inclòs, les immersions també.
Exacte, sí, tenim la part de paquets, doncs, X inversions, X nits, doncs, un preu. Uh-huh. Paquets de cap de setmana, també amb, doncs, l'allotjament, règim de pensió completa i les immersions.
Sí. Anem a parlar una mica de les instal·lacions de l'hotel, del Cala Jòncols. Realment teniu de tot perquè l'estada sigui tot un plaer. I gastronòmicament també us heu, doncs, posat molt en ferm en fer una gastronomia també interessant, no? És un complement més.
Exacte. És un complement més important, ja que tothom el tema de la gastronomia li dona certa importància, no? El menjar bé.
Sí, sí, sí. Fem immersió, fem esport, agafem gana i una mica la línia de productes o la línia de plats, quina és?
Doncs estem bastant especialitzats en el tema de les paelles, l'arròs caldós, les fideuàs, serien els nostres punts forts, uh-huh. Però després, doncs, tampoc no hem d'oblidar el tema de les llagostes, el bogavante, les gambes de Roses, bueno, tot el que és el peix. Després també tenim el que és les brases per poder fer, pues, el que és el pollastre, el conill a la brasa. Bueno. Mm-hmm.
Comentàvem, Anna, que a part d'aquestes immersions, Eurodivers, també feu sortides en snorkeling, rutes en caiac, senderisme, etcètera, no? Excursions també en mountain bike. Explica'ns una miqueta per a aquells que vulguin, a part de fer immersions, doncs fer altres activitats.
Doncs tenim una persona que s'encarrega de tot el que són les activitats. Aleshores, ens adaptem bastant a la demanda del client. Doncs si tenim un grupet que els hi ve de gust fer una sortida guiada amb caiac, tenim la persona que acompanya a fer la sortida aquesta guiada amb explicacions i demés. Després tenim els caiacs a disposició per un únic lloguer i que cadascú, doncs, fer l'activitat per lliure. Després tenim, doncs, el tema del senderisme, doncs diferents rutes, ja que disposem, bueno, del GR que ens passa per aquí davant, no? Sí. Que ens permet, doncs, fer rutes seguint el GR o no, i donant, doncs, una mica d'explicació del que és la zona, explicant tema de flora, fauna, que a vegades, doncs, és interessant. Tenim la sort, doncs, que la persona parla idiomes, aleshores no ens tanquem només a donar la informació en català o en castellà, sinó que també en francès i anglès. Després, el tema de la mountain bike, doncs, vindria a ser similar al senderisme, així que, bueno, són forces les activitats que oferim.
I tant que sí, ningú s'avorreix, eh? A Cala Jòncols, a Roses, aquí teniu, doncs, aquesta referència que avui volíem visitar, amb una zona en la que les immersions són especialment atractives. I també els preus ho són perquè fan verdaders esforços per fer paquets assequibles a totes les butxaques. Teniu preus de tota mena, per tant, doncs, jo us convidaria, doncs, a compartir i a visitar aquesta plana web, calajoncols.com, si no, a trucar al telèfon d'informació 972-253-970, 972-253-970, repetim, a la carretera Vella de Roses, a Cadaqués, amb un verdader paradís. Allí es troba Cala Jòncols, i el nostre més sincer agraïment a l'Anna Clavé, que ens hagi atès i que ens hagi fet una mica de guia, per totes les vostres instal·lacions de l'hotel i també instal·lacions subaquàtiques, immersions incloses. Gràcies, Anna, fins una altra.
Ha sigut un plaer, gràcies.
Igualment,
adéu.
Diem, gràcies, molt bon dia.
Adéu.
A tota costa, l'únic programa de submarinisme a la ràdio catalana.
Paddy, más confortable, más individual, más profesional. Estamos en Begur, Sarrascasa y Begur Dive, Llafranc, Triton Diving y Snorkel Diving Center, La Scala, International Diving Center y Cas La Scala. Paddy, buceamos para divertirnos.
A tota costa.
Aquí descubrí una naturaleza privilegiada para descansar.
Aquí encontré la huella de las antiguas civilizaciones.
Aquí conocí un folclore fascinante.
Aquí encontré las mejores playas para disfrutar.
Aquí me sumergí en un mar apasionante.
Busques lo que busques, lo encontrarás en México. México, un país, mil mundos.
Hola, sóc la Susana Griso i volia enviar una salutació a tots els oients de tota costa amb els que crec compartim algunes passions pel mar.
Seguim endavant en aquesta sintonia. Això és A tota costa, parlant del món marí, del món del mar, del sector del submarinisme, del busseig, en conseqüència del que ens apassiona. Per cert, el proper dilluns és 16 de juliol i, com tots vosaltres sabeu, és la festivitat de la Mare de Déu del Carme, patrona de tot aquell que té aquest vincul laboral amb el nostre medi marí. Avui en volem parlar, volem fer, doncs, evidentment, una estona d'informació vinculada amb la tradició d'aquestes tremendes, impressionants, enormes processons que s'estan portant a terme, segurament avui dissabte, demà diumenge, i al llarg de tota la propera setmana, no només a Catalunya, sinó també a diferents zones del nostre país. Avui parlem, per tant, d'aquesta festivitat de la Mare de Déu del Carme. Com sempre, ho farem en uns instants amb el nostre bon amic historiador, el Joan Pallarès. De seguida el saludem, però abans la Sara ens situa una mica en el marc d'aquesta conversa.
Al segle XVIII, la festa de la Mare de Déu del Carme va començar a ser celebrada pels integrants, com dèiem, de la Marina Catalana, gràcies a la difusió d'una llegenda que explica com l'escapulari carmelità va salvar un vaixell anglès que es trobava a la deriva enmig d'un feroig huracà. A la costa catalana va ser l'almirall mallorquí Antoni Barceló Pont de la Terra qui, en promocionar la festivitat entre els seus mariners, va popularitzar la devoció per aquesta Mare de Déu del Carme o Stella Maris. Són nombroses les localitats que li celebren festes per tal de demanar-li protecció davant dels perills del mar. La majoria celebren vistoses processons, com dèiem, que comencen a terra ferma i que després es converteixen en marítimes, amb la imatge de la Mare de Déu del Carme col·locada en un vaixell engalanat i acompanyat per una comitiva formada per tot tipus d'embarcacions.
Gràcies, Sara. Doncs anem a parlar, doncs, d'aquesta diada i ho fem, repetim, amb el nostre bon amic Joan Pallarès. Com estàs? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut i gràcies per acceptar la nostra invitació. Joan, parlem de la Mare de Déu del Carme, la patrona del mar, però amb connotacions, no?
Sí, 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 aviam. La patrona del mar arriba a ser la patrona del mar, o la patrona de la gent que treballa al mar, però autènticament el mar t'ha tingut, primer segons els indrets, i segons les èpoques, ha tingut també altres patronatges. No ens n'oblidem que, per exemple, els pescadors, per afinitat de l'ofici, tenien sempre a Sant Pere. Després hi ha un altre sant, que és Sant Telm, que no és sant en realitat, és un beat, és el beat Pedro González, que era de flomista, de terra endintre, i bé, la gent del mar, doncs, el tenen doncs, també per patró. Les confraries, per exemple, al nord del Cantàbric, hi ha moltes confraries dedicades a Sant Telm. Uh-huh. I bé, ens trobem doncs, que la Mare de Déu del Carme, en certa manera, al ser la patrona de la Marina Espanyola, de l'Armada Espanyola, saps que el mar està tot, depèn de les comandàncies de marina, totes les activitats, està molt regulat a través d'aquestes comandàncies, doncs pràcticament tothom ha acabat adoptant la Mare de Déu del Carme.
Feies eclosió en aquesta Sant Telm. Hem de dir doncs, que a Sant Feliu de Guíxols hi ha una bonica, molt maca ermita,
sí,
a Sant Telm, doncs, que està absolutament restaurada i amb unes vistes al mar fantàstiques.
Sí, i a més hi ha altres patronatges arreu de la costa. Sí. Per exemple, ens trobem la Mare Déu del Vinyet, per exemple. Uh-huh. Trobem que allà hi ha una quantitat d'exvots mariners, doncs perquè els mariners d'aquella zona li tenen també molta devoció a la Mare de Déu del Vinyet. No és la patrona dels mariners, també ho és dels pagesos, però li tenen advocació. I així ens trobem en Sant Sebastià, per exemple, tota una sèrie d'ermites molt a la vora de la costa, o inclús a vegades bastant llunyanes, per exemple, el Santuari del Far, dalt a les Guilleries, doncs s'albira, hi ha una llegenda mariana, que és uns mariners perduts, i ens trobem que, per exemple, a 1.123 metres d'alçada i a una bona distància de la costa, encara que s'albiri tota la costa des d'allà dalt, ens trobem la porta, gravat Stella Maris, és a dir, per tant, ens trobem ja amb una ermita marinera i en fi, el ple cor de les guilleries. No?
Dèiem doncs, que avui dissabte, demà diumenge, a partir de la propera setmana també, doncs, són moltes les localitats de Catalunya, també fora de Catalunya, doncs, que fan aquestes impressionants processons marítimes amb la Verge, la Mare de Déu del Carme, doncs, amb una embarcació i que tot seguit doncs, les segueixen moltíssimes, no? Centenars, sí. en ocasions. No?
Sí, i sorprèn, doncs, en llocs tan mariners, però potser tan poc habituals de pescadors, encara que hi ha pescadors també, que en una ciutat tan gran com Barcelona, al barri de la Barceloneta, aquesta processó doncs, té un... Autènticament treuen la Mare de Déu del Carme, que està a la parròquia de Sant Miquel del Port, però ens ho trobem pràcticament arreu de tota la geografia, però no només aquí, inclús a Llatinoamèrica, per exemple. Llatinoamèrica també, per de la majoria de països, la Mare de Déu del Carme és precisament la patrona dels mariners, no? Encara que hi ha països com Xile, que la Mare de Déu del Carme pràcticament és la patrona de totes les forces armades, no? És la Mare de Déu més militar que hi ha. Uh-huh. És una... Comença per l'armada i funciona així.
Bé, hi ha molts centres de submarinisme, dic això perquè ara em ve a la memòria, molts centres de submarinisme a Catalunya, a Balears, que tenen el nom de Poseidó.
Sí.
Que, per cert, és el déu del mar.
És el déu del mar.
De la mitologia grega.
És fill de Cronos, en fi, el fill gran, pare també de Júpiter, per tant, germà de Júpiter i de Plutó, i que quan arriba el moment del 399 abans de Crist, era el déu de les pluges, més bé era considerat com un déu de les pluges, dels núvols, dels aiguats, i aleshores, penetrant per Sicília, arriba en terreny romà, a la Magna Grècia, i llavors allà es transforma en Neptú. Aquest Neptú que tenim, per exemple, en llocs de tant terra endintre com a Madrid, que tenen la font de Neptú, sí. Que el veiem sempre amb el seu trident, sí. I pràcticament en Poseidó o en Neptú sempre el veiem pràcticament nu, que pràcticament despullat, i a vegades acompanyat d'alguns dels seus fills, que són els tritons, que va tenir, doncs, en fi, uns cavalls blancs, que són, de fet, representen les onades, i bé, correspon una mica a aquests, que els tritons eren els seus fills, encara que va ser un déu promiscu amb moltes amants, del que pràcticament totes va tindre fills, i alguns doncs, foren, per exemple, tan famosos com el Ciclop Polifem, uh-huh. Aquell de l'Odissea, que tenia un sol ull i que s'enfronta amb l'Ulisses, s'enfronta amb ell, vaja. Doncs bé, aquest era fill de Neptú, d'en Poseidó.
El medi marí, com tots sabeu, doncs en ocasions és un medi realment molt hostil. Dic això perquè el cristianisme segueix moltes vegades la tradició grecollatina i otorga a sants, a santes, mares de déus, funcions protectores, no? Pels navegants, sí. Per la gent del mar, en definitiva.
Sí, 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 sí. Hem de pensar que el mar és una cosa que és desconeguda. Fins pràcticament fa ni 50 anys, pràcticament, que els fons marins, ara tothom doncs, ha vist un documental on surten peixets i on surten, veiem què hi ha al fons del mar i coneixem el que hi ha al fons del mar, però fins fa tota una sèrie d'anys, és a dir, fins fa 50 anys, pràcticament el mar era el gran desconegut que hi havia sota l'aigua. Vull dir, sí, coneixíem els primers metres, com podies bussejar pulmó, però les grans profunditats ens eren una cosa completament desconeguda. I és normal que des de l'antiguitat, pràcticament, quan l'home s'enfronta amb un mitjà desconegut, invoca unes forces protectores. Evidentment, doncs, els grecs o els romans invocaven, o els egipcis, per exemple, amb Nemrod, no? Invocaven aquests déus i nosaltres doncs, normalment ens encomanem doncs, amb una divinitat, ens encomanem a Déu, però amb una intercessió de doncs, en aquest cas, de la Mare de Déu del Carme, uh-huh. O de l'Estela Maris, que de fet és la mateixa. No?
Uh-huh. El proper dilluns, el 16 de juliol, és aquesta festivitat, aquesta onomàstica Mare de Déu del Carme, la patrona de tot aquell que té aquest vincul laboral amb aquest món del mar.
O d'afinitat, de facció.
O afinitat, exactament. No? La Mare de Déu del Carme, que fa referència, ens comentava també el Joan, a una muntanya, el Carmel.
Sí, és curiós perquè la de la divinitat que ens protegeix de les aigües, doncs neix d'una muntanya, de la muntanya del Carmel, relacionada amb la Pentecosta, i bé, vol dir, el Carmel vol dir jardí, és una mica selva, una muntanya frondosa, i bé, d'aquí surten, relacionades amb la Pentecosta, nombroses ordres, congregacions religioses, doncs sota la vocació de la Mare Déu del Carme, els carmelites, mm-hmm. o les carmelites, i que les primeres que arriben a Catalunya són el 1265, que s'estableix el primer convent a Perpinyà.
Efectivament, aquesta festivitat, aquesta Mare de Déu del Carme, que s'estén per tota la gent del mar, és perquè l'Armada, tal com feia aquesta al·lusió, aquest vincul amb l'Armada, amb el uh-huh. sector militar, l'Armada espanyola, que l'adopta com a patrona.
Sí, anteriorment havien tingut la Mare de Déu del Roser, que traslladen la festivitat al 7 d'octubre, que és l'aniversari de la batalla de Lepanto, i a partir d'aquell moment, fins que no hi ha l'Antoni Barceló, que era, segons algunes enciclopèdies, parla que és l'almirall, però aquest Barceló també, alguns països el tenen per un corsari, no? Juntament amb Juan José Navarro de Viana, doncs, a finals del segle XVI, començaments del XVIII, quan comencen a invocar-la i desplacen a la Mare Déu del Roser. Possiblement el naixement de la vocació de la Mare Déu del Carme és l'illa del León, allà a San Fernando, el 1769, mm-hmm. sí. que és quan coneixem les primeres dades de la celebració de la festa com a festa marinera.
Què podem dir de la salve marinera?
Home, doncs, curiosament, la gent emociona, és hi ha molta gent que emociona. No és tan sols un cant militar, com pugui semblar, que es fa les jures de bandera de l'Armada, sinó que també és un cant que moltes confraries, moltes processons marineres canten la salve marinera, i originalment doncs, ve d'una sarsuela. D'una sarsuela, és una peça d'una sarsuela doncs, del Molinero de Subiza, del 1870, de Luis de Guilaz, Pere de Sanlúcar de la Barrameda, el 1830, va morir a Madrid el 1874, i la música és de Cristóbal Obrit, que era fill d'un músic militar, que va néixer a Badajoz el 1825 i va morir a Madrid el 1877. Va ser director d'aquesta també.
Que té aquest perfil de música militar, eh?
Sí, i a més et dic, i ve d'una sarsuela, imagina't tu, jo no m'imagino a l'escenari amb una sarsuela, que és un gènere una mica més bé tirant a còmic, doncs aquesta salve, no?
La salve marinera, estem escoltant la Mare de Déu del Carme el 16 de juliol, el proper dilluns, i aquest cap de setmana, evidentment, doncs, seran moltíssimes, centenars les processons doncs, que sortiran al mar a fer doncs, aquesta celebració, aquest homenatge anualment el fan a tota la gent doncs, que té aquesta afinitat o aquest vincul laboral amb aquest medi que ens ocupa totes les setmanes. Nosaltres sempre ens agrada doncs, fer doncs, aquests minuts d'informació d'aquesta figura, la Mare de Déu del Carme, la patrona de la gent del mar. Joan, gràcies per ser nosaltres.
Gràcies i felicitats a totes les Carmes, als Carmels, a les Carmeles, a les Carmetes, en fi, a tots.
A tots. Te'n vas a vacances?
Doncs fins al setembre.
Fins al setembre. Bueno, bon mes per fer-les, també.
És el millor mes.
Cuida't molt, gràcies.
Gràcies.
A tota costa.
Coneixes el Parc Natural de Cap de Creus? Nosaltres t'hi portem. Vine a Cala Montjoi, la ciutat de vacances de la Costa Brava, i gaudeix de les espectaculars immersions que et proposem. Centre de busseig amb totes les comoditats, nova embarcació d'11 metres d'eslora, desplaçaments segurs i ràpids als millors punts d'immersió. Gaudeix de les comoditats del nostre allotjament i gaudeix de les vistes i el nostre entorn. Més informació a www.montjoi.com. Ciutat de vacances Cala Montjoi, un busseig diferent per un submarinista inquiet. I ara també ens podràs trobar a Facebook. Fes-te amic informat de les novetats i notícies a facebook.com/calamontjoi.
Doncs res més, nosaltres posem el punt i final en aquesta edició de Tota Costa. Quasi són les 11 en punt del matí. Ho deixem aquí en quant a informació subaquàtica. En qualsevol cas, sempre, com sempre, us convidem a compartir encara dues hores de ràdio dedicades, en aquest cas, al millor de la gastronomia i la enologia. En uns minuts obrim una nova entrega de Trotamundos. Us esperem. Fins ara mateix.
Ràdio Estel.